I ara parlem amb el secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, vostè ens ha remès una carta que li han enviat des de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural, on la carta diu que en atenció a la vostra sol·licitud de remesa pel secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders de l'1 de maig del 2022, referent a la producció i solta d'enemics naturals, com és el Cliptolemus i l'Anaxirus, s'informa de que enguany, bueno, jo no puc llegir tota la carta, però sí per lo que veig, se dobla, no?, la compra d'individus i la solta que tindrem després de la petició que han fet des de la Unió de Llauradors i Ramaders, no?
Sí, efectivament, ahir dins del que és el treball, no?, que estem fent des de l'organització, d'intentar que les administracions pues, ajuden al sector a combatir una plaga com és el cotoner de Sud-àfrica, que tants mal de cas ens està ocasionant i encara no la tenim controlada, pues, per a intentar beneficiar el que és la baixar població. En aquests moments pues, vam sol·licitar que s'augmentaren, no?, les partides pressupostàries, que s'augmentara la solta d'enemics naturals, i en aquest cas va a doblar-se el que és la solta del Cryptolemus, que és un dels paràsits que ja se van soltar l'any passat i que hem vist que fan feina, i anem a passar de 2 milions d'individus que se van soltar l'any passat a 4 milions d'individus que se van soltar l'any passat, i també la part positiva és que l'any passat ja la nostra comarca, la Plana Baixa, va ser la que més individus va soltar, i per tant jo crec que la gent està satisfeta, no?, en aquesta línia de treball, i pensem que és algo positiu, no?, que les administracions al final vagin concedint, no?, certes coses de les que demanem.
Sí, en aquest cas són 4 milions d'individus que se soltaran que estan previst a alliberar en les principals zones afectades de la Comunitat Valenciana, i serà a partir d'aquest estiu. El que veiem és que una de les zones on més s'allibera, tant l'any passat com s'alliberarà, és la Plana Baixa, és així, no?
Sí, sí, és la Plana Baixa. L'any passat, sense dubte, va ser la que més número de soltes se van fer. Per tant, jo crec que enguany anem a seguir en aquesta tendència, perquè el productor, el llaurador, el citricultor s'ha donat compte que també és important, no?, rebaixar la plaga en aquesta lluita pues, biològica que estem fent a través de les feromones, que ja hem aconseguit en el seu dia que se duplicara també l'import de les feromones, i ara en la solta dels paràsits. Jo crec que al final, dins de les dificultats que estem tenint i que no està resolt el tema, pues és molt positiu, no?, que vinguin i que apoyen, no?, aquestes iniciatives per part de l'administració.
Sí, perquè si es comencem a fer lo que és un repàs de lo que s'han anat concedint i s'han anat demanant durant l'any que està corrent, podem parlar de, per exemple, això que li han contestat, que li van contestar la setmana passada, que és el doblar la quantitat d'individus que van assaltar-se entre l'any passat i enguany. També tenim aquestes mesures de convivència entre el sector apícola i citrícola que tant s'ha parlat. I com està en aquest moment i ses mesures?
Bueno, sí, ara en estos moments ens encontrem en una situació que la conselleria ja ha elaborat un mapa agronòmic per varietats a través d'un estudi que ha fet l'IBIA, que ja sabem aquelles zones que tenen més alt o més baix risc de pol·linització. O sigui, en estos moments ja sabem on podríem ampliar les zones citrícoles en assentaments de colmenes sense que n'hi hagi que era ningú problema perquè n'hi hagi una varietat de cítrics que siga pol·linitzadora. Per tant, això també és molt positiu i era una cosa de les que havíem demanat, que era el mapa agronòmic, que ara ja el tenim i ens serveix de guia, i a partir d'ara el que hem d'aconseguir és que s'implementen dues línies d'ajudes, una línia d'ajudes per enmallar i les varietats que siguin pol·linitzadores i que encara siguin rentables i la gent vulgui continuar en elles, o una línia d'ajudes per a substituir aquestes varietats per a altres més modernes, no? Varietats pol·linitzadores que en aquests moments estan devaluades en el mercat, que se poden canviar per a altres varietats que n'hi ha, que ja no són pol·linitzadores i tenen més valor al mercat. Eixes dues mesures encara no estan determinades, però estem convençuts que l'administració de cara a 2023 aconseguirem que fiqui també una dotació econòmica important per anar millorant aquesta situació, que al final puguem conviure els citricultors i els apicultors sense ningú problema, que és l'objectiu principal, i ara ja hem donat aquest primer pas en el mapa agronòmic.
Altra cosa que també preocupava i que també s'ha parlat molt és el donar més pressupost per a les ajudes i que siguin les nostres ramaderies més competitives.
Sí, ahir també vam fer nosaltres una sol·licitud per als pressupostos i a l'inici d'any per a que augmenten les ajudes a la competitivitat ramadera, que al final són inversions que poden fer els nostres ramaders en les seues explotacions per adequar-les, modernitzar-les i que cada vegada tinguin menys costos d'explotació i estiguin també més digitalitzades. I també s'ha doblat la quantia que estava destinant aquests últims anys la conselleria. S'ha doblat. Hem passat, que no aplegàvem a 4 milions d'euros, anem a plegar pràcticament a 8 milions d'euros d'inversió. Hem doblat gràcies a la pressió que ha fet la Unió de Llauradors, pues, sí, import. Jo crec que és un poc aquesta línia, no?, que també volem transmitir, no?, des de la Unió de Llauradors, que aquesta negativitat que moltes vegades hi ha en el sector, aquests mals moments que tenim perquè tenim un augment de cost de producció desmesurat, preus en origen baixets, pues, que al final, a base de treballar molt i de pressionar molt, pues pareix ser que la dinàmica d'administració es comença a ser a veure una visió diferent, no?, de començar a arropar i ajudar en la mesura de lo possible al sector per veure si som capaços, no?, d'anar mantenint el sector, perquè si no, ho tenim realment complicat.
Per lo que fa a la llei de cremes, clar, sabem que ens han donat un temps, però en este moment, en quina línia s'està treballant? Cap a on se té que anar?
Però en aquests moments nosaltres ho tenim molt clar. De moment hem fet al·legacions a la llei estatal i estem fent al·legacions també a la llei forestal de la Comunitat Valenciana, perquè se parla de restos de poda i, per tant, d'aquests restos de poda, quan se parla de que no se tinguen que cremar, que ens tanten com un residu, nosaltres el que volem és que extraiguen aquest punt 27.3 de la llei, o sigui, que no ens tracten com un residu, que ens tracten com un subproducte, i jo crec que és lo bàsic per a d'ací 3 anys no tindre la problemàtica que hem tingut en aquests dies que tant van patir, no?, que pareixia que anaven a prohibir les cremes quan no tenia ningú sentit, perquè és inviable i és impossible en les explotacions agràries que tenim en el nostre model que avui per a demà no se puga cremar. Per tant, la línia de treball clara és ixa, i al final sí que hem vist que hem pogut rectificar així a nivell autonòmic en informe que va treure la conselleria pues, de nota informativa aclarativa, estan tots cremant en normalitat, dins dels plans de cremes dels municipis estan fent les sol·licituds a l'eixida territorial i me consta, perquè han parlat amb el director territorial, que no està havent ningú problema, que estan resolent-les totes i de moment tenim normalitat, però és molt important aconseguir que no ens tracten com un residu i sí que ens tracten com un subproducte per a d'ací 3 anys no tindre una traga i aquest problema després de la moratòria que ens han donat.
Això és un no parar i, clar, estem en l'Equador de l'any i, clar, volem saber en quin punt se troben totes aquestes coses que ens preocupen. També hi ha una altra cosa i és les ajudes que estan a punt de publicar, i les ajudes al cotonet.
Sí, les ajudes del cotonet sí que és de veres que estan ja preparades i van a publicar-se en breu. Sí que és una part que nosaltres qüestionem més de cara a l'administració, perquè sí que han posat un recurs que estan al voltant de 8 milions d'euros, però només mirant requisits que tens que complir per a poder accedir a aquestes ajudes, ja se veu clarament que pràcticament ningú citricultor, sobretot de la nostra zona, va a poder complir aquests requisits mínims per a cobrar i les ajudes. Jo crec que van a ser unes ajudes totalment insuficients per al tema del cotonet de Sud-àfrica, per import i per requisits que demanen al sector. Per tant, jo crec que ahir sí que n'hi ha que qüestionar-les, no? És un esforç que ha fet l'administració, però va ser un esforç insuficient i va ser un esforç que no ens va donar cap solució en aquest tema, perquè estic convençut, i ho parlarem més avant, de que no anem a poder acollir-nos a aquests requisits mínims que ens demanen.
Mira, la Generalitat el dia 13 publicava que posa a disposició de les grans productores agrícoles 10 milions d'euros per a, diu, acometre noves inversions, és a dir, el que seria pues, tindre compra de maquinària, noves instal·lacions. Vostè com veu el fet de que es posi 10 milions d'euros per a aquestes grans empreses productores?
Bueno, la veritat és que és una línia d'ajudes que va molt orientada a aquestes grans empreses, no?, als grans comerciants, en la qual nosaltres com a productors, que moltes vegades qüestionem el paper d'aquests comerciants, que pressionen molt a la baixa, els preus en origen, pues no tenim massa cosa que dir, no? Al final són unes ajudes i una línia d'ajudes que va única i exclusivament orientada a facilitar la comercialització d'aixes grans empreses que moltes vegades pues, no tenen un tracte responsable, no?, en el productor.
Sí, jo li diria per la... Vostè m'ha parlat de 8 milions d'euros que n'hi ha d'ajuda al cotonet i jo li poso estos 10 milions d'euros que n'hi ha damunt de la taula i que ens diu la consellera que és per ser més sostenibles, més rentables i més competitius. Però clar, si no tenim el sector primari ben respaldat...
Sí, al final tot el que siga tindre aquell que es comença a tenir a la cadena de valor i un producte de qualitat, que és el productor, cada vegada està més ofegat, difícilment moltes empreses van a poder tirar avant, igual siguen privades que el sistema cooperatiu. Totes les ajudes, des de luego, això 10 milions d'euros per a aquestes empreses segur que es venen, segur que es venen bé, però el primer que n'hi ha que tindre en compte és que el més feble i el que es comença a generar tota la cadena de valor és el productor, i el productor en aquests moments sí que està en asfíxia, per el que hem comentat abans, per preus desmesurats de costos de producció i els preus en origen és que no pugen, perquè estem observant i tots els que anem tots els dies o durant la setmana a comprar, que cada vegada la cistella ens està costant més diners, estan pujant els productes alimentaris de cara al consumidor, i aquesta pujada de preu que està pagant de més el consumidor no se veu reflectida en el productor. S'està quedant novament tot per el camí, en les grans superfícies, en els grans proveedors d'aquestes grans superfícies. Novament veiem que la cadena agroalimentària no està funcionant, no està donant solucions, i la llei de la cadena agroalimentària que t'han parlat no està donant solucions d'equilibri i transparència dins del sector. No està sent una reforma de la llei que siga útil per al productor.
El Consell col·labora amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries per a divulgar la implantació de la PAC.
Sí, bueno, al final també és una mesura que dins de lo que és la política agrària comú, pues, busquen aliances en un sector àmpliament que està molt implantat, no?, en la comunitat valenciana, com són les cooperatives, i les cooperatives el que fan és facilitar la gestió, no?, i això és el que fan, facilitar la gestió i tramitació de la política agrària comuna. Són coses que vamos, que això són coses molt bàsiques que se fan tots els anys, i són positives, no? Perquè al final és donar major agilitat també a la gent, no?, als productors.
En este cas es donen 362.500 euros al suport de la informació i l'assessorament entre persones i agricultors, ramaders, és a dir, els donen, vostè pensa que aquests 362.500 euros, no sé, com ho valora aquesta quantitat?
Bueno, la veritat és que és una valoració que tinguin que fer més diguem, els gestors de les cooperatives, però bueno, jo crec que és igual que en l'altre cas, tot el que siguin recursos per a facilitar el dia a dia de la gent i de la tramitació, pues, és positiu, no? Perquè tots sabem que els productors moltes vegades pues, la burocràcia pues, el satura un poquet, i per tant, aquestes entitats com les cooperatives que puguen facilitar-los la vida, pues està bé. En quant a la quantitat econòmica, pues, hauria de ser més una valoració, no?, del sistema cooperatiu.
Mire, van veure una fira de producció agroecològica, és la feria Organic Food Iberia, i diuen que el sector ecològic valencià segueix una línia de creixement en facturació, diuen que en 2021 i en un 20,5% de la superfície agrària certificada s'ha incrementat. L'agricultura, el sector ecològic valencià, ven en els mercats?
Sí, sí, sense dubte, el sector ecològic valencià cada vegada té més capacitat, no?, de plegar a més mercats, té cada vegada més consumidors que volen i aquest tipus de producte, i sense dubte n'hi ha un nicho de mercat interessant i important que n'hi ha que anar seguint treballant-lo. Nosaltres, des de la Unió de Llauradors i Ramaders, tenim moltíssims productors que estan en ecològic i que realment, avui per avui, estan satisfets del preu en origen que estan rebent per el seu producte, i és algo interessant que de cara al futur pues, n'hi ha que apoyar-los també i n'hi ha que anar intentant créixer en aquest hueco de mercat que en aquests moments pues, és reduït encara, no?
Pues en això ens quedem, Carles Perís, secretari general de la Unió. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.